Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons. Salutacions a tots els oients de Ràdio Balaguer en una nova edició del programa Actualitat Plural en aquesta jornada de divendres dia 6 de juny. Avui tanquem amb el grup del PSC la roda d'intervencions dels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament i en nom seu i també com a paer en cap comptem amb la senyora Lorena González. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com venim fent durant tota la setmana amb la resta de grups, com centrem la primera part del programa en el ple dels pressupostos que es va celebrar el passat dijous. Durant el ple, com a equip de govern format pel PSC i Treballem per Balaguer, vareu explicar que es tracta d'uns pressupostos de legislatura que contemplen actuacions i inversions plurianuals i que donen continuïtat a projectes encara pendents i per a noves inversions, com poden ser nous equipaments, tasques de manteniment o ampliació també pel que fa al capítol de personal. Uns pressupostos que varen ser aprovats inicialment amb els vots a favor dels nous regidors de l'equip de govern i també pel grup de Balaguer Ara Sí i set en contra de Junts, Esquerra Republicana i la CUP. Recordem que els comptes ascendeixen a 21,9 milions d'euros, dels quals 1,9 milions corresponen a noves inversions o partides d'inversions encara pendents per executar del passat 2024 i totes elles dins d'un projecte, va dir, de ciutat i planificat per a aquesta legislatura. Si li sembla, comencem parlant sobre aquest concepte d'aquests pressupostos de legislatura i després analitzem el que han dit en si d'aquests pressupostos la resta dels grups polítics de l'oposició.
Sí, nosaltres ho vam explicar i, de fet, ja ho vam dir també a la roda de premsa, ho vam tornar a repetir en aquest darrer ple. Nosaltres el que vam fer l'any 2024 va ser prendre consciència de quins pressupostos havíem de fer. Parlo del 24 perquè va ser en el que no teníem capacitat de tancar, no?, ingressos i despeses si no haguéssim anat a un crèdit. Per tant, l'havíem d'anar a crèdit bancari sí o sí per poder tancar pressupost 2024, per poder-lo fer. I una vegada davant d'aquesta situació el que vam veure és perfecte, doncs ara és el moment de no només fem un crèdit per tancar aquest exercici, sinó anem a fer planificació plurianual de què creiem que necessita Balaguer i a partir d'aquí vam anar ficant diferents projectes que són els que heu anat veient, que ja avui en aquest pressupost continuen, però també ja es van presentar alguns, diguéssim, l'any passat, i ara el que fem és continuar amb aquests pressupostos de legislatura. Què vol dir? Que evidentment si teníem un crèdit de 6 milions d'euros, de 5,9 milions d'euros, evidentment no tenim la capacitat en un exercici d'executar els 6 milions d'euros, evidentment, no? Per tant, és una qüestió de saber què és el que vols i a partir d'aquí afiançar-ho amb aquest tipus de finançament que va passant d'any en any si no el gastes un any, però no vol dir perquè no, home, anem tranquils, ho farem tot a final de legislatura, no, sabem tot el que costa i per això el que estem fent és doncs, bé, després ja parlarem d'actes com de percentatges d'execució, que és que doncs, també va ser molt polèmic
i entrem de seguida si vol.
Sí, no, cap problema, però és més que res perquè se van dir moltes coses dels grups de l'oposició que si només un 23% l'executat, home, el que hem executat aquest any...
Doncs, si vol, comencem per aquí, si li sembla. Entenen els pressupostos com si s'hagués d'executar tot en un any i vostès sempre han dit que són preanuals, són a llarg termini, vull dir, se van executant conforme les necessitats de la ciutat i potser que alguns projectes no es puguin executar per diferents motius.
Clar, el que sabem és que hi ha, per exemple, partides que no hi eren explícites com a tal, com per exemple el tema de pavimentacions, voreres, cruïlles, etc, que són unes qüestions que s'han de fer sí o sí, per tant has de tenir una partida calaix desastre per fer, que tampoc ens l'havíem trobat, no? Però s'ha de fer. Però després hi ha els grans projectes, que són projectes d'un any o dos anys o plurianuals, vull dir que això jo crec que tothom ho pot entendre.
I en aquest sentit, doncs, des del grup de Junts per Balaguer, la seva portaveu, Gemma Tria, doncs, va qualificar els comptes de pressupostos fantasma i de poc creïbles. I va tornar a fer referència, ja ho va dir en el ple del passat dijous, va afirmar que només s'han executat un 23% del que s'havia pressupostat.
Sí, de fet...
En aquest sentit, Guifer Ricard va dir que no és veritat, que s'havia executat fins a un 48% del pressupost i no un 23%, i que la mitjana de l'última legislatura era d'un 26,5%.
Exacte. Bé, ja ho ha explicat també el senyor Ricard, però sí que és veritat que potser va ser el grup del ple que... el que menys va arribar la informació, direm així, perquè no ho va acabar d'entendre, no? És a dir, nosaltres tenim un plantejament de que els pressupostos poden incloure obres plurianuals, i evidentment és el que fem, i ells creuen això, no? La senyora Trilla creu que el que hi ha al pressupost és el que has de fer al 100% aquell exercici. Doncs no, miri, quants anys fa que portem l'escola Montroig i no s'ha executat, per tant, si, i això estem parlant de 2.800.000, clar, si ens ha de pesar tota l'obra d'un govern amb, una, amb uns diners que no se poden executar per altres raons, que no és la capacitat, diguéssim, o el que s'hagi pogut fer amb aquest govern, que per això li conté el 23%, perquè ells el que compten és el total d'inversions sumant tots els crèdits anteriors, entre els quals hi ha 2,8 milions de l'escola de Montroig. Vull dir, que ens imputin que no s'ha executat això, dius, home, molt bé, però estem treballant per a que es pugui acabar fent, però és que fa molts anys que està això aquí arrossegant. Per tant, si parlem de nombres reals, amb el que nosaltres havíem posat a pressupost 2024, que són les previsions inicials de 6,6 milions, nosaltres hem, a la liquidació hem fet 2,4 milions d'execució. Per tant, hem fet un 36,49%. I després, del total del crèdit bancari, que vam fer també el 2024, hem fet un 48%. Hem gastat un 48%. Que, a més, ho hem pogut fer sense tocar, sense disposar d'aquest crèdit al banc. Què vol dir? Doncs que tenim liquiditat suficient per poder haver fet aquestes inversions i aquests gastos sense haver tocat ni un cèntim encara del banc. Val? A part d'això, ja a part, hem de reunir-nos amb les entitats bancàries per veure de quina manera podem fer que la disposició o que els interessos d'aquest crèdit, doncs, com es poden refinançar amb algun producte que ens pugui donar una rentabilitat. Això és una altra qüestió, però ara mateix també li puc dir que no s'ha disposat de cap cèntim del crèdit bancari que vam fer l'any passat, perquè hem tingut la capacitat de la liquiditat, els diners, per poder anar pagant les coses que hem anat fent. Per tant, quan ens diuen mala gestió, que no funcione, que no executen, que no, perdonin, tenim molt bona gestió, tenim afortunadament molts bons tècnics que també ens assessoren, que no es pensin que aquí tot ho fa el que li passe a la paera en cap pel cap, ni molt menys. Vull dir, nosaltres estem assessorats, com han estat assessorats ells quan han governat, i evidentment sempre en pro de la ciutadania i a favor de la ciutadania. Per tant, s'ha executat un 48% del que hem fet de crèdit, i a nivell de pressupost global s'ha executat un 36,49% de les nostres inversions. Val? Això és una qüestió que feia anys que no s'havia executat en aquest terme, ho deia el senyor Ricard, un 26,5 de mitja els darrers anys de l'anterior equip de govern. Per tant, evidentment, fa falta fer moltíssima feina, però se n'està fent molta. De fet, per a mostrar un botó.
En la mateixa línia es va expressar també el PP d'Esquerra Republicana, Jordi Ignasi Vidal, que també va qualificar de que aquests dos pressupostos estan mal fets, que hi ha un mal càlcul fet en el capítol de despeses generals de personal o de subministrament, i que potser no hi haurà capacitat per fer-hi front quan hi hagin aquests dos increments. Ell feia referència, per exemple, doncs, que en el capítol de personal no s'havien tingut en compte el possible increment d'algunes nòmines, i també feia menció d'alguns subministraments ordinaris, com pugui ser l'aigua, la llum, el gas, que tindran incrementat, que s'han fet uns càlculs inferiors als de l'any passat, i que no ho entenia perquè diu que habitualment aquests subministraments tenen un major cost.
Miri, aquests càlculs, ja, a part, sap greu perquè ell ho sap perfectament com se fan aquests càlculs, vull dir, sap greu perquè sembla que acaba atacant els tècnics, no?, que són els que ens fan aquestes propostes en base de les darreres execucions o mitjanes dels darrers anys, no?, i per tant, això a nosaltres no em sembla cap atac, i més quan ell mateix sap que aquestes partides estan totalment vinculades i que si d'una partida de l'energia d'un departament en falta es pot vincular amb un altre i es poden fer modificacions pressupostàries per cobrir. Per tant, no deixarem de pagar cap factura de la llum, cap factura de gas, cap factura de res, i tindrem suficient diners per fer-hi front. Vull dir, clar, a vegades sap greu que s'aprofite del desconeixement de la gent per alertar, no? De dir, no podrem pagar ni la llum. No, tranquils, que la llum la podrem pagar perfectament i no esperar res. I el tema del capítol 1 sempre es pressuposta més del que per si de cas, perquè les hores extres no pots calcular, per exemple, no? Quantes hores extres faran els treballadors? Som 200 i pico treballadors i sempre s'omple més. A més, hem fet un increment del 3,5%. Previsió, que de moment només s'ha pujat un 0,5%. Per tant, hi ha una... Que ara em digui que no podrem pagar nòmines, que no contemplem no sé què, dic, home, de moment, del que hem posat a lo que tenim ara mateix, diguéssim, de que carten la mesa pesa, ja tenim un variable de 3 punts. Del 3%. Per tant, que ens deixin veure, i si hi ha de falta diners ja ho dirà després, però ara de moment ho farem amb les previsions, que també amb l'assessorament dels tècnics de la casa. Vull dir, no és una qüestió a patir en aquest sentit.
També Jordi Ingràs de Vidal parlava de l'increment de 650.000 euros del pressupost de l'Olímpic, que no, els acusa de no haver sabut explicar d'on sortia aquest increment dels 650.000 euros respecte als números de l'any passat.
Sí, això també els hi vaig comentar. Ell també pensava que, referent al pressupost de l'any anterior, van fer a posteriori una modificació de crèdit de 300.000 euros, val? Que això tampoc no ho està tenint en compte, i això va ser un increment del pressupost del 2024 al de l'Olímpic. De fet, també hem anat posant diferents peticions dels departaments de l'Olímpic, que feia molts anys que estaven pendents, com pot ser la licitació del teatre, la licitació de l'aparell, del servei de so, de l'equip de so, que també s'ha de canviar, i tantes i tantes altres coses que també s'han anat incorporant dins dels diferents departaments. És que, clar, al final va sumant, ell deia, és que no sé on ho traieu. Clar, doncs jo vaig intentar el ple, dir, doncs mira, sí que hi ha portes, hi ha baranes, hi ha coses dels parcs per les llars d'infants. Vull dir, clar, que semblen poquetes coses, al final tot va sumant. Vull dir, al final tot són diners. La licitació dels serveis tècnics del teatre, la licitació i la compra tant com l'equip de so com de la màquina del teatre. Vull dir, al final, la pujada de sous, que ja dic, que contempla un 3,5 que no hi era. Vull dir, al final tot això va sumant, i que vulgui menyspreuar que fiquem diners aquí, dius, home, és que feia molt temps que se demanen coses, i a més hi ha coses d'estructura, coses com hi ha una mà d'aires acondicionats, hi ha una mà de qüestions a nivell dels equipaments, que jo crec que també s'han de tenir en compte, i hem de poder anar poquet a poquet tapar aquests forats que ens van demanant els tècnics, perquè al final les festes són les que fem sempre. El tema de en comptats, evidentment, puja més aquest any, no? Tema de l'aniversari de la ràdio, bueno, fiquem una miqueta més, però tampoc no és el que més puja, vull dir, també ho sabem. Però sí que és veritat que anem suplint aquells serveis i aquells departaments que fa temps que van demanant i que, i que es van quedar enrere. S'ha de fer un canvi de servidor, s'han de fer unes inversions que són, són grandetes, i a més, a poc a poc tot va sumant.
Mm-hmm. Continuant encara amb algunes de les intervencions que van fer els diferents regidors aquí al programa Actualitat Plural, i encara continuant amb Esquerra Republicana, Jordi Ignasi Vidal també va mostrar el seu desacord pel que fa al capítol d'inversions que fan referència a la futura oficina de l'atenció ciutadana i també a la nova caserna. En aquest sentit, Jordi Ignasi Vidal diu que la nova caserna o el nou local de la Guàrdia Urbana no hauria fet falta, perquè s'hauria pogut integrar perfectament en aquesta futura oficina d'atenció ciutadana. Diu que reubicant algunes de les sales que estan projectades, hauria capigut i s'hauria pogut estalviar molts diners. Què hi té a dir al respecte?
No, jo totalment en desacord. Vull dir, si realment... quan veurem les dues oficines, llavors la gent que valori si realment hi cabien les dues en un espai o no. Jo crec que no hi cabien de cap manera per fer uns serveis de qualitat, perquè estem parlant d'una Guàrdia Urbana i estem parlant d'un servei a la ciutadania. Per tant, jo crec que en aquell local els dos serveis no hi cabien. Si tu vols tenir en condicions a la Guàrdia Urbana i si vols donar un bon servei a la ciutadania, és inviable. Vull dir, és que és inviable, també es va estar mirant, és que era inviable, no? O s'havia de triar o una o l'altra. En aquest cas, en un espai anirà l'oficina d'atenció al ciutadà i a l'altre espai la comissaria de la Guàrdia Urbana. Per tant, nosaltres creiem que aquesta és la manera en la que podràs donar un millor servei a la ciutadania i un millor confort als treballadors de la casa de la Guàrdia Urbana, en aquest sentit. I no només de la Guàrdia Urbana, sinó també als tècnics administratius que estaran a la part de l'oficina d'atenció al ciutadà.
Mm-hmm. Dins dels adjectius que han dit durant tota aquesta setmana, va parlar la senyora Gemma Trilla d'aquests pressupostos poc creïbles i fantasma. En aquest sentit, Jordi Ignasi Vidal va qualificar els pressupostos d'uns pressupostos de lluïment, no atacar directament els problemes que més poden preocupar o grans projectes que poden preocupar la ciutat. I feia referència, per exemple, als dipòsits de l'aigua. Va qualificar que és un tema que s'ha de solucionar, que són uns dipòsits que són petits, que s'hauria de tornar de buscar una nova ubicació i recuperar aquest espai històric dels dipòsits situats al costat del Castell Formós.
Sí, del qual tenim projecte i del qual continuem també buscant si hi ha subvencions en aquest sentit. També em fa gràcia que ens digui això, perquè ha tingut 8 anys per fer aquestes coses el senyor Vidal, i ja, bueno, jo recordo la seva gran obra ha sigut una part del carrer Barcelona, ja ho entenc, però clar, que haguem d'entrar nosaltres i haguem d'acabar Correcuita, plaça Sant Salvador, Alberg, perquè són coses que arrossegaven del 2019, que no estem parlant del 2020, que, ni del 23, que estem arrossegant del 2019 i que no va tenir la capacitat de tirar enrere i que a més va haver de córrer per no perdre-ho. Clar, hi ha algunes coses que sempre ho dic, i també li vaig dir a la senyora Trilla que a vegades per poder donar lliçons se n'ha de poder, no? I crec que, bé, clar que n'hi ha de necessitats, n'hi ha moltíssimes, hi ha carrer Cervantes, hi ha carrer Urgell, hi ha, ara també hem de fer la licitació dels embornals, que també s'ha de, també està, bueno, no, ni ells l'han fet, licitació del tema de recollida de brossa, hi ha moltes coses que ens han vingut que ja estaven amb ells i que no van donar solució. Per tant, sent conscients de la feinada que tenim i de l'actuació que han fet ells, potser haurien de ser una mica menys agressius en aquest sentit, i, bueno, i que, bueno, que tot és poc creïble i que no farem res i que hi ha coses més importants. Clar, sempre hi ha coses més importants, no? Però cadascú, quan governa, tria el que necessita. Nosaltres vam entrar i hem triat, i ja són coses que ja s'han fet en el primer any de legislatura, pavimentar carrers, arranjar voreres, arreglar diferent tipus de mobiliari, plantació d'arbrat, coses que potser no llueixen tant, com ell diu que és de lluïment, però són potser molt més necessàries.
Ara que parlava de projectes que ja els hi venien donat o que ja venien de l'equip de govern anterior, un d'aquests equipaments que també venia de l'equip anterior era el tema de l'escola Montroig. Durant tota la setmana s'ha anat repetint, doncs, aquest retard amb les obres, que no se feia prou, que és una situació frustrant per als pares perquè encara no s'ha ficat la primera pedra i que continuen incrementant els costos i que encara no s'ha començat a
executar l'obra. Sí, de fet estem en contacte directe amb la directora del centre, sap tots els passos que fem des de la paeria i, de fet, vaja, estem al darrere d'això. Ara ja estem pendents simplement de l'últim pas, que seria el certificat favorable del Departament d'Educació i, evidentment, de la Diputació, perquè és un import de més de 500.000 euros. I una vegada tinguem aquest favorable ja es podrà treure la licitació. Ara bé...
En aquest sentit, des d'Esquerra Republicana es preguntaven per què no s'ha començat a executar aquesta obra ja, si hi havia els diners del préstec.
No, sí, tenim uns diners del préstec que no cobreixen el total del projecte, perquè per no haver-ho fet en el moment que estava, doncs ara ens ha pujat 1,3 milions d'euros l'actualització del projecte. I aquest 1,3 milions d'euros d'actualització del projecte és el que estic batallant a través del Departament de Presidència, del qual tinc en compromís que ho assumeixen, el Departament d'Educació. Doncs, per tant, estem ara batallant paral·lelament amb el tema de... Tenim el projecte, que és la part tècnica, i tenim la part del nou conveni en el que es comprometen i que i accepten que el departament pagui aquest 1,3 milions d'euros, no? Fins que no tinguem el total dels diners, no podem adjudicar, no podem licitar. O sigui, licitar sí, de forma avançada, però adjudicar no ho podrem fer fins que tindrem assegurat o conveniat aquest, el 100% de l'import. Vull dir, tu no pots licitar una obra al 50%, perquè després no te pots assegurar com l'acabaràs de pagar, no? Per tant, el que sí que hem aconseguit aquest equip de govern és que el Departament d'Educació assoleixi aquest increment de l'1,3 milions d'euros de més que costa per aquesta actualització, que bé, per la inoperància de l'anterior equip de govern de no haver-ho fet en el moment, que en aquell moment si hagués tingut el projecte, potser tampoc van fer-hi prou de força per tenir l'aprovació definitiva del projecte, que ja haguessin pogut licitar. No? Per tant, és que anem a veure en quines passes s'han fet cada cosa, no? Per tant, nosaltres ara sí que estem fermament, bueno, setmanalment parlant amb el departament, parlant amb els tècnics per intentar primer desencallar aquest informe favorable definitiu que ens podrà permetre començar amb la licitació i, per altra banda, parlant amb el Departament d'Educació per a poder fer aquest conveni en el que es comprometin i que ens pugui arribar ja de forma fefaent que assumeixen aquesta part. Només amb això podrem adjudicar l'obra. I, paral·lelament, fins que no tinguem això, doncs podem anar fent la licitació, que també tot això costa un temps, no? Per tant, podem fer aquest avançat, però el que hem d'apretar també ara és amb el tema del conveni.
Un altre dels projectes que també hem fet referència, que també ve de l'any passat, és el tema dels contenidors tancats. Què hi té a dir al respecte?
No, nosaltres el que estem fent ara és, els plecs tècnics estan, ara estan acabant de fer les quatre gestions per poder-ho treure i cap problema. També és veritat que hem hagut de posar una partida per complementar el pressupost, vull dir que també tenim aquí una part de que s'ha hagut de complementar aquesta partida del pressupost per a poder-ho fer. Per tant, sí que és una cosa de les que més ens creme ara i estem posant tots els esforços aquí perquè pugui sortir el més aviat possible, però en cap cas ni hi ha voluntat de no fer-ho, ni hi ha voluntat de redreçar-ho, ni molt menys. Per tant, continuem treballant en aquesta línia perquè pugui sortir ja el més aviat possible.
I un altre dels temes també que s'han comentat durant tota aquesta setmana ha estat les crítiques respecte a la gestió que es fa de la Gossera. Han parlat de falta de previsió, que hi ha alguns, la forma de funcionar, com pugui ser el tema de donar gossos amb adopció, sobretot els gossos de raça perillosa, que ja s'hauria pogut fer abans d'entrar en funcionament la Gossera municipal.
Bueno, aquí el tema, clar, que hi hagi falta de gestió...
I de la crida que vostès fan al Consell Comarcal.
I tant, en i que ja l'hem fet fa un any.
Des del grup de Treballem per Balaguer, Guifer Ricard deia que a dia d'avui el refugi d'animals està col·lapsat. Uh-huh. És un problema de comarca, no és un problema només de Balaguer, i que en aquest sentit el Consell Comarcal no ha fet absolutament res.
Absolutament res, en el sentit de que sí, s'ha posat a disposició. Jo l'agost de l'any passat, o sigui, el passat agost, vaig enviar personalment, perquè ho vaig fer jo personalment, una instància al Consell Comarcal demanant, si us plau, que assumissin la part que poguessin fer que aquest refugi, nosaltres no teníem la capacitat d'assumir-ne tot el funcionament ni les despeses de caire municipal, perquè també estem rebent animals que venen d'altres municipis, val? Per què? Perquè saben que aquí hi és, que evidentment no me'ls porten els alcaldes ni els ajuntaments, però sí que sabem, perquè t'ho diuen els propis voluntaris, que bueno, no, que hi ha un de no sé quin poble i llavors l'han portat aquí perquè saben que aquí tenim un refugi, i són gent particular. Per tant, estem assumint gossos d'altres municipis. No vol dir que m'ho estiguin portant els alcaldes, que al contrari, els alcaldes me pressionen per a veure com està l'assumpte. I dic, bueno, jo ho he demanat al Consell Comarcal. El Consell Comarcal em va dir que posaria 1.000 euros a la partida del refugi. Pues, tampoc és suficient. I ara sí que hem enviat una nova carta. Però ja dic, vaig enviar una carta a l'agost de la qual no tinc resposta. Quan me l'he trobat, m'ha fet un plan el president com si dient, bueno, sí, ara que em vens a buscar si està ple, dic, home, fa dies que t'ho demano, no? Precisament. Jo crec que és el que... Hauria de ser un tema de comarca, perquè al final acaben venint animals de comarca, i el que no pot ser tampoc és que evidentment hi ha municipis que potser ho tenen resolt, potser tenen un local i no tenen la gran... quantitat de gossos que tenim nosaltres, però nosaltres, en ser capital de comarca, ser pol d'atracció i que saben que hi ha un refugi, aquí ens entre de tot. I encara agrair a l'associació Aglà que estan fent les adopcions. Vull dir que jo crec que és una feinada que és la que estan fent, i que diguin que no s'han preocupat prou quan estem tenint. Mire, i que me digui Esquerra Republicana que no ens estem preocupant prou. Quan vam entrar en aquest govern i no hi havia ni nucli zoològic al refugi, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, perquè allà no podia haver ni un gos sense nucli zoològic, que l'hem hagut de posar nosaltres, i n'hi havia, si no m'equivoco, 3 de gossos quan vam entrar allà, com si estan en un descampat, sense cap tipus de regulació, sense cap tipus de gestió. No vull saber ni com, ni quan, ni qui els hi portava aigua ni menjar. És que ja no vull ni saber. Per què? Perquè havíem de solucionar-ho. I el que hem fet és posar una empresa que ho gestioni, fer conveni amb l'associació per les adopcions, evidentment fer el que convé perquè és la nostra competència.
Hi ha una millora de la infraestructura també, sí, perquè ara s'hi fa
plaques solars,
millores amb l'accés, també es farà ara, es portarà llum, perquè ara es va amb plaques solars i es portarà properament llum també.
Clar, a través del PUOS portarem la llum, farem una gatera a l'edifici, o sigui, un edifici al davant del refugi on hi haurà la gatera, hem posat plaques solars, hem posat l'aigua, que no n'hi havia. És a dir, crec que s'està fent, i ja et dic, portem 2 anys, de com ens vam trobar el refugi. Ara no hi ha color. I que ens diguin que no hi ha gestió, que no tenim previsió i que tal, segons de qui, no ho accepto. No ho accepto perquè tal com ens ho han deixat, déu-n'hi-do. Per tant, que ja potser tindrien més a callar que de parlar. I, per tant, sí que necessitem que sigui el Consell Comarcal, a través del conjunt dels alcaldes de la comarca, que mirem de fer alguna cosa, algun conveni, alguna entitat, alguna qüestió, que cada municipi pugui aportar una part per a que... i fer un reglament, fer el que convingui. Però és que és necessari. és necessari. I ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc ens agrada haver de tancar recollides, però és que on els posem? Perquè aquí és una moneda de doble cara. Perquè dius, sí, és la teva obligació, sí, però també és la nostra obligació que estiguin en condicions els animals que hi són. O és que hem de posar 60 gossos quan n'hi caben 40, per exemple. No, no. És a dir, hem de ser una mica conscients també del què. Vull dir, evidentment, competències, totes les que tu vulguis, capacitats, doncs fins on podem arribar? Tampoc no tenim capacitat ara de fer una ampliació del refugi, vull dir, no tenim aquesta previsió perquè estàvem esperant aquesta resposta del Consell Comarcal i perquè ell ens va dir de paraula que sí, que en podíem parlar i que podríem mirar de fer alguna
seria
qüestió.
Seria per fer algun tipus d'ampliació i perquè pogués fer algun tipus d'aportació econòmica i que no ho hagués de carregar totes les arques de l'Ajuntament?
Clar, és que tampoc tenim capacitat, és que de veritat, vull dir, no tenim la capacitat de poder gestionar tot el que ens arriba. Clar, vull dir, pensa que l'ampliació ja et costarà uns diners, ni que sigui ampliar per a 10 o 20 gossos més. No sé com haurien de ser les previsions, però sí que, bueno, si més no, si no hi ha manera per allà, doncs haurem de veure si a través de la Diputació, a veure si a través de fer un projecte d'ampliació, quin seria el muntant que ens costaria i a veure quines solucions trobem. Això sí, si no ha de ser comarcal, no serà comarcal. Vol dir que no rebrem de ningú. Però a mi em sap greu que no puguem fer això, no? Perquè jo crec que com a comarca i més a més com a capital hem de poder ajudar els municipis del costat i el de la comarca, perquè jo també crec que és una cosa que vaja, que tots els alcaldes, i em poso al lloc perquè jo com a alcaldessa em passa, tots els alcaldes tenim problemes amb gossos abandonats i per tant necessitem solucions, no problemes.
Ha enviat una carta al president del Consell, sí, Comarcal per demanar una reunió?
No, per demanar que el mateix que vaig fer l'agost passat, però això va ser a través d'instància, ara ja li he fet un informe on li dic que hem hagut de tancar les recollides, perquè la situació ja és insostenible, no tenim capacitat i que, si us plau, posem cartes a veure si ens podem trobar una entesa per poder que pugui col·laborar i que puguem esdevenir un refugi comarcal. Vull dir, això ja ho hem demanat des del principi. Jo recordo que el primer Consell d'Alcaldes que vaig fer al Consell ja ho vaig demanar, ho vaig dir, no tenim la capacitat d'assumir l'envergadura que implica el refugi tal en les condicions que estan ni com a receptors de tots els gossos que ens arriben, perquè clar, a lo millor et truquen i es troben un gos als afores de Balaguer, però que no és terme de Balaguer, però és que potser als 30 minuts sí que ja està el terme de Balaguer, doncs ara sí l'agafem. Clar, vull dir, feta la llei, feta la trampa, i això és un problema, perquè al final hi ha gossos, i sobretot els potencialment perillosos, costa molt de que surtin, perquè l'ha de tenir una persona que tingui el carnet identificat i que, evidentment, hi ha alguns que tenen temes judicials, que no els pots treure fins que passen uns certs dies. Per tant, hi ha molta feina aquí al darrere. I, malauradament, la gent continua abandonant gossos. I, malauradament, la gent no és conscient del que això implica.
D'acord. Doncs deixem el tema del refugi d'animals de banda i anem a tractar el tema de la neteja, que també ha sigut un altre dels temes recurrents al llarg de tota aquesta setmana, on els diferents partits polítics de l'oposició han mostrat el seu desacord amb com s'està gestionant tot el servei de neteja. Gent mateix ja feia referència, doncs, que ja manca una bona organització del servei de neteja. En la mateixa línia també s'expressava el regidor el PP d'Esquerra Republicana, Jordi Ignasi Vidal, que faltava, doncs, que comentava, doncs, que hi havia aquesta falta d'organització de la neteja, que s'havia estat provant diferents màquines, però que encara no s'havia vist quina metodologia s'utilitzaria per netejar la ciutat, i deia, doncs, que quan ells governaven la ciutat estava més neta.
Sí, normal. Nosaltres la veiem més o menys, eh? Però bé, el tema de neteja, sí que és veritat que hi ha diferents brigades, bueno, com sabem que brigada hi ha la d'obres, hi ha la de jardins, hi ha la d'aigua i llum, i també hi ha la de neteja. A nivell de neteja tenim, doncs, si no m'equivoco, 13 escombriaires que van fent, doncs, tots els apartats amb diferents, bueno, se van rotant, no? Vull dir, un escombriaire està durant una zona i l'altre està de l'altra zona. Ara, de cara a l'estiu, no he parlat amb el regidor de serveis, però segurament tornarem a plantejar el tema de fer aquests intensius que s'havien fet. Bueno, no ho sé, ja preguntarem, però jo crec que l'estiu passat va ser prou efectiu, que allò que feien aquells comandos a primera hora del matí i llavors en diferents barris cada dia i després cadascú tornava a la seva àrea per poder anar netejant i treballant, però sí que és veritat que jo crec que la neteja, els nostres treballadors passen a netejar i fan una feina bona, i després també tenim un problema de que és que em passen fotos cada dia, eh? És que em passen fotos cada dia, i quan no hi ha una paperera amb tot de brossa al costat, que dius, home, potser era tirar-ho a la paperera, no al costat de la paperera. Malauradament hi ha molt incivisme, és que realment és així, i jo sé el que és veure una persona que passa a escombrar i darrere d'ell algú que tira una bossa de patates, perquè és que a part ho he vist, i és que a part això sap greu. Aquest diumenge mateix jo estava al carrer Major i des d'un balcó va sortir volant una bossa de patates acabada. Ostres, diumenge, doncs clar, aquella bossa, si no l'arribo a treure, doncs hagués estat fins que l'escombriari hagués passat, no? I a vegades faria falta que la gent fos més conscient de que el carrer també és casa seva.
Però potser aquest, l'incivisme o fer pedagogia sobre neteja, potser ja no és prou efectiu, i potser el que fa falta és fer sancions.
Clar, però has de saber qui la fa. Vull dir, a vegades el que et trobes és el resultat. Vull dir, nosaltres és que cada dia, i ara ja ho direm perquè també em fa gràcia, cada dia la paera de cultura ens passa unes fotos per allà a la zona on va passejar el gos i tal, i és que és diari. Llaunes, bosses, vull dir que hi ha papereres al costat, i això és molt complicat, i això et fa una imatge fatídica, que sí, que ens ho passen, que ho passem als serveis, i els serveis aquell dia ho netegen, però la gent que passa en aquell moment que no s'ha netejat encara, doncs evidentment la imatge és dolentíssima, és pèssima. Ens hem trobat inclús gent que també són empreses que van a llençar tonelades de vidre al riu. Que jo entenc, que jo no sé quin estómac té aquesta gent, però sí que nosaltres el que hem de fer és vetllar perquè que el carrer estigui net, i evidentment, i salubre, i anem fent. Jo crec que tampoc no és una cosa que diguis, no, quan més brut estigui millor, no, ni molt menys. Jo vull aquí lloar la feina dels escombriaires, dels netejadors, dels de les màquines i de tots, perquè sé que estan fent la feina, i també sé que no ho tenen fàcil amb tot el que ens trobem a diari, doncs, totes bosses de basura trencades, tirades a davant, ens vam trobar l'altre dia una bossa trencada davant de la llar d'infants del Patufet. Clar, això és molt complicat, perquè netejar és, doncs, tot el matí que es neteja, i embrutar costa segons.
D'altra banda, també un altre dels punts que s'ha tractat aquesta setmana al programa Actualitat Plural és el que feia referència al calendari que es va aprovar en el ple del passat dijous, al calendari de dies festius. En aquest sentit, Jordi Ignasi Vidal feia referència al dia triat de cara a l'any vinent, el dilluns després de Transegre, com a dia festiu, i que només es podrà fer l'any vinent, i els propers anys no es podran fer, a no ser que es triguin dies de la Festa Major. Vostè va dir que, de moment, això s'havia fet d'aquesta manera de cara a l'any que ve, i que els propers anys s'aniria mirant any a any, i el Jordi Ignasi Vidal deia que això s'havia de fer una previsió a llarg termini. Qui t'ha de dir?
Sí, a veure, és que va voler veure, no?, aquesta previsió a llarg anys, però clar, llavors quan caigui el 9 de novembre amb dimecres, com ho farem? Ens faltaran 3 dies per poder fer festa tots els dies, no? Perquè algun dia haurem de fer de treball. Per tant, nosaltres el que sí que hem volgut fer és una aposta per les que volem que siguin les dues festes majors de Balaguer. Una és la de novembre, amb el 9 de novembre al capdavant, que aquesta, evidentment, si no s'escau en diumenge, en diumenge, doncs l'hem de fer com a festa local perquè tothom pugui anar a gaudir de la Festa Major, i l'altra és la festa de la Transegre. I el que sí que volíem era, doncs, aquest dilluns per ampliar aquest cap de setmana de Transegre, de Festa Major d'estiu. Que l'any que ve s'escau en dimarts, s'escau en dimecres, ja ho mirarem, perquè és que a lo millor tampoc, jo trobo molt més sentit un dilluns de Transegre que un 9 de juny, que ara, la setmana que ve, dilluns, tindrem festa un 9 de juny perquè és la segona Pasqua, o la Pasqua Granada, el Dia de les Cireres, en molts espais li diuen d'altres maneres, no? Jo crec que el que s'ha de fer precisament és, si tu tens alguna qüestió, apostar-hi, que l'any que ve s'escaurà la Festa Major d'alguna manera, ja ho mirarem, no patiu. Ja mirarem com ho hem de fer, però nosaltres el que volem fer és donar-li aquest valor a la Festa Major, a les festes majors, i hem trobat que aquesta era una bona manera.
Un altre dels punts que també feien referència des de l'oposició ha estat la Gemma Trilla, des de Junts per Balaguer, que feia referència a la manca d'il·luminació en alguns carrers. En aquest sentit, demanava que potser seria bona idea de fer una diagnosi de com està la situació i reforçar aquells punts on falta il·luminació.
De fet, crec que hi ha algun tipus d'estudi il·lumínic, i si no sé si és que n'havíem parlat això en alguna comissió de govern, de que si no hi és que també es demanava. Per tant, desconec si ja tenia tenim d'aquesta informació o no, però jo crec que és una qüestió que a mi em sona que se n'havia parlat. No hi ha cap tipus de problema per poder-ho demanar, al contrari, vull dir, ja saben que tots els temes que considerem de ciutat els hi hem parlat i estem oberts a propostes i a poder parlar de tot el que necessiten.
Feia sobretot referència al centre històric, aquesta falta d'il·luminació. En aquest sentit, també sobre aquesta falta d'il·luminació del centre històric, també hi té a veure l'enquesta que s'ha engegat des de la Peria sobre l'estat del centre històric, i Mari Carmen Núñez de la CUP deia de que potser, en lloc de preguntar a la ciutadania, potser s'hauria pogut fer o crear un grup de treball d'experts sobre l'estat del centre històric i després més endavant preguntar a la ciutadania al respecte. En aquest sentit, des de Treballem per Balaguer, en Guifer Ricard va dir doncs, que ara ja s'havia fet aquesta elaboració d'aquesta enquesta, ja s'havia fet amb experts d'aquí de la casa, i que el que se demanava ara era molta informació, s'havia de recollir tota aquesta informació i que després a posteriori ja sí que es treballaria amb alguns experts o amb alguna empresa.
De fet, ja fa setmanes que ens reunim un grup, diguéssim, motor per la llei de barris, que són diferents tècnics de les diferents àrees que implica la llei de barris, no només de la Paeria, sinó també del Consell Comarcal, en les que setmanalment ens estem reunint per fer aquest projecte. Quin sentit, en quin punt estem? Estem en el punt de la diagnosi. És un tema que evidentment, dins de la diagnosi, el que hem de saber és fer aquesta participació de la ciutadania perquè també ens donin el seu punt de vista, el seu parer, puguin veure que això s'ha d'incloure. Vull dir, ara el que hem de fer amb aquest projecte és fer la diagnosi, saber en quin punt partim, i a partir d'aquí després, també no, ja ho saben, no cal que pateixin, també se'ls convocarà a diferents entitats, evidentment als grups de l'oposició, i hem d'anar treballant de la mà doncs, a veure quins projectes són els que hem de presentar en aquest projecte de la llei de barris, no? Per tant, aquesta enquesta, el que vam fer era fer una previsió d'aquestes preguntes, no? També vam agafar com a mostra algun altre municipi de llei de barris que havien fet enquestes en aquest sentit, amb unes casuístiques que podien ser paral·leles o similars, o que podíem adaptar a la nostra realitat, i vam considerar doncs, quines preguntes podien donar-nos informació per a aquest projecte, no? A més, vam passar aquesta enquesta tant a l'Associació de Veïns com a l'Associació de Comerciants per si creien que estava bé o si tenien alguna aportació més, alguna pregunta més que creien que havíem d'incloure. No ens van donar cap, ja van trobar bé aquesta enquesta, i de cara a això el que sí que volíem fer era aquesta part participativa de la ciutadania, que a més és un dels punts que s'han d'incloure dins del projecte, val? Perquè ha de ser un projecte molt col·laboratiu. I, per tant, el que necessitàvem era identificar aquestes preguntes, que la gent les respongui, i a partir d'aquí poder fer una anàlisi. Evidentment que aquesta anàlisi, la intenció que tenim és, nosaltres hem fet la recollida de dades, i l'anàlisi, la idea és contractar una empresa perquè pugui extreure aquesta informació i poder-la plasmar al projecte, a l'apartat d'anàlisi del centre històric, de la situació del centre històric, en definitiva.
Un altre dels punts que també s'ha comentat aquí al programa Actualitat Plural, per part de Jordi Ignasi Vidal, ha estat el referent a les activitats culturals. Ell ha dit que moltes d'aquestes activitats les van engegar ells, ara fa durant la seva legislatura, i que actualment doncs, hi veu en l'equip de govern i en l'àrea de cultura una manca d'ambició, una visió de futur i un estancament amb totes aquestes activitats.
Bé, jo crec que, i ho hem dit diverses vegades, perquè inclús alguna vegada havien insinuat com que posaven en dubte si continuarien, per exemple, els reixos, i escolta, les coses que ja funcionen i que estan consolidades. Nosaltres no som un equip sectari que ens hem de carregar tot el que venia d'abans, ni molt menys. Nosaltres pensem en Balaguer, pensem en els balaguerins i balaguerines i sabem el que, bueno, creiem, perquè és que el que funciona tira endavant. I, de fet, aquest any arriben els 10 anys d'encomptats i, evidentment, confiem en la part tècnica, que sabem que farà un plus per donar-li aquesta importància a la festa, no? I, per tant, jo crec que a nivell cultural Balaguer és molt rica, molt rica. I, a més, i sí que és un punt que vull destacar, cada vegada hi ha més entitats que se sumen a fer coses per part seva, no? I que no ha de ser, recordem, que el Pla Estratègic de Cultura ens marcava que hem d'anar a una tendència en què les ofertes culturals vinguin més de la mà de la ciutadania i no sempre de part de la paeria, que no tinguem aquest sentit paternalista que sempre hem de ser nosaltres els que oferim el lleure, l'oci, la cultura, sinó que les entitats també se sumin. Però això és aquest cap de setmana, no? Hi ha hagut una associació que ha fet un campionat de crossfit. Tenim l'Orfeó, que ens omple els caps de setmana amb els concerts. Tenim infinitat d'entitats que fan coses culturals, escoles de dansa, que també hem tingut campionats de la rítmica. Tenim infinitat d'actuacions que no se programen des de la paeria i que crec que això enriqueix a la ciutadania en el seu conjunt. Per què? Perquè no és sempre la paeria qui ha de passar al davant, sinó que ha de ser la pròpia societat la que es retroalimenti, s'enriqueixi, i jo crec que això cada vegada em posa més contenta, perquè a més de que les entitats fan actuacions per si soles, cada vegada més entitats participen de les qüestions que es fan des de la paeria. Pot ser Sant Joan, que hi ha un munt d'entitats, tenim els bastoners, tenim el club ciclista, tens els joves, tens... És que és una passada, no? Vull dir que... que les entitats es creïn la cultura, l'oci, l'oferta que ha d'haver Balaguer i s'incorporin, jo crec que no cal que ens inventem gaires coses més si no surten de la voluntat de la ciutadania.
No sé si vol comentar alguna cosa més del ple del passat dijous, Pere.
Bueno, hi havia diversos punts, però com que el si més important va ser...
Si volen comentem algun que vulgui destacar.
No, cap problema. Vull dir, al final, alguns eren molt... Doncs, el conveni de xarxa rescat és una cosa que s'ha de fer, modificacions de crèdit també es van explicar, no és una qüestió...
Un d'aquests punts que hi havia és aquesta...
A la biorefineria també seria un punt, que és el conveni, ja sabem, la biorefineria, que properament també prepararem per poder fer aquesta inauguració oficial, doncs ara sí que hi ha aquest conveni, no?, per a poder cedir aquest solar a la biorefineria que penja de l'UDL. Per tant, sí que és un punt que és important, perquè al final la gent pot passar per allà i no sap el que hi ha, no? Doncs també que puguem entendre que aviat volem fer això, volem fer aquesta inauguració.
Sí, hi havia de les normes subsidiàries de planejament de Balaguer de la Zona Verda en l'àmbit del PEU i equipament del UA3, del Molí, que és on es feia aquest canvi d'usos per poder ubicar la futura seu dels agents rurals. En aquest sentit, Jordi Ignasi Vidal demostrava que no era el lloc més idoni, que es treu zona d'aparcament.
No, nosaltres estem treballant, i també ho van dir, estem treballant per tenir noves zones d'aparcament en aquella zona, de fet ja s'ha parlat amb alguns propietaris, també s'ha parlat amb els del solar, del lloc on ells volien ficar l'agència.
Es parlaven al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
Exacte,
per aquella zona.
Llavors ja estem parlant també amb ells per poder fer inclús l'adquisició d'aquell solar, i per tant ja estem en aquesta línia. Ara sí que és veritat que el que vam portar al ple eren uns requeriments del Departament d'Urbanisme, no? Tant del tema del Canigó com del tema dels agents rurals, perquè doncs, ara sembla ser que l'expedient requereix això. És com la verificació del text refós de les normes subsidiàries que afecten amb aquests projectes. Per tant, això era un mero tràmite, no? si m'ho permet dir així, però sí que és veritat que aquí l'important és que ho puguem treure el més aviat possible. Jo crec que sí que és una bona localització la que hem posat, i a partir d'aquí, una vegada ho tinguem, doncs, endavant.
Doncs, si li sembla, doncs, entrem en temes més culturals, i en aquest cas podem fer referència amb aquesta celebració de la festa de l'Arpia Balaguer Medieval, que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana, calorosa festa de l'Arpia.
Sí.
I que, bueno, malgrat la calor, a les hores de més fresca sí que normalment els carrers s'han omplert.
Sí, dissabte sempre és el dia més fort, dissabte a la tarda és el dia en el que té més potència, i jo crec que la calor va fer molt mal, però sí que és veritat que això, com diu, que quan va refrescar els carrers estaven plens de gom a gom. Sí que és veritat que diumenge va haver una mica menys d'afluència, i així també ho veig, també va fer una calor brutal, però també és veritat que ens va coincidir amb alguns altres actes que passaven a la comarca, no? A Bellcaire i a Torrelameu passaven altres esdeveniments. I
Balaguer ha estat ple també de quatre grans esdeveniments.
Exacte, i dins de Balaguer també teníem la rítmica, teníem el cross, teníem, no recordo ara més bé, també havíem tingut dissabte una escola de dansa, teníem moltes coses, i llavors sí que a vegades és com a... Però bé, segons quines coses, la gent va, s'està una estona i marxa, vull dir, no és excusa
fer...
perquè la fira, tens fira o
pot
les festes...
Pot fer l'efecte crida fins i tot a vegades.
Exacte, vull dir, se pot fer sinergis, és a dir, si tu a la rítmica dius, ei, però si quan acabeu d'aquí de veure la nena voleu anar a la fira, doncs escolta, es poden retroalimentar. En aquest sentit, jo contenta de que hem fet una nova edició més, i jo crec que ha estat força bé, ja et dic, l'afluència de gent en alguns punts ha sigut dissabte a la tarda, dissabte a la tarda ha sigut espectacular.
Recordem la baixa del dissabte
aquí hi havia
ple,
moltíssima gent.
La ballada de l'Arpia a la plaça del museu.
Exacte.
També ple.
Sí, dissabte no hi ha cap cap problema, però sí que és veritat això, no? Que potser el diumenge sí que havia vist potser més gent.
Hi va haver molta participació en aquest cas el diumenge amb aquest dinar que va fer la Societat Gastronòmica Comtat d'Urgell, que va estar molt ple i tot un èxit.
Exacte, això és important també, veus, les entitats. Una nova actuació que se sumen dins d'una activitat de l'Ajuntament, de la Paeria, doncs que diuen, ei, nosaltres farem un dinar, convidarem a tothom que vulgui que vingui al carrer Major a dinar. Doncs escolta, això és fantàstic. Això dona vida. És veritat que al carrer Major hi havia un munt de gent, no? I després quan vam aixecar-nos, doncs vam poder passar pel mercat medieval i per tot. La mostra d'antics oficis també un èxit, també la canalla podia fer els tallers i sé, no?, que hi havia molta gent, vull dir, al carrer Major, al carrer de Vall també hi havia molta afluència de gent. I el tema del campament sí que és veritat que potser haurem de veure, hem de fer la valoració, encara, però hem de veure com queda, perquè sí que és veritat que va quedar una mica allà, bueno, m'hagués agradat que hagués més o que hagués hagut més. La gent no sé si sabia que també el teníem allà per poder-hi veure, no? Que quedava com una mica després de les parades, no? Mm-hmm. Però bueno, això és una cosa a valorar i veure de quina manera. Jo sí que crec que és positiu que s'integri dins del mercat i que no hi hagi aquesta separació, tot i que el paratge del riu és espectacular, mm-hmm, i és molt bonic, jo no dic que no, però sí que és veritat que havíem vist que hi ha gent que quan ja està a la plaça doncs li fa mandra baixar a baix, mm-hmm, i dius, escolta, doncs estem aquí, ens quedem aquí i no
buscar,
cal deixar-la.
És buscar l'indret que quedi,
exacte,
més integrat.
Exacte, jo crec que sí. Mm-hmm.
Molt bé, i ja que parlem d'activitats culturals passades, parlem de properes. Aquest proper, demà mateix dissabte, tenim el Primavera Wine, sí, aquí a Balaguer.
Demà Primavera Wine, a partir de les 5, que hi ha una, com si fos una cata de vins, que hi ha d'haver una preinscripció o una inscripció, recordo, no sé si segurament que a la web ho trobarien, i a partir de les 6, llavors sí, a la plaça del Morter, bueno, la cata aquesta de vins es fa a la plaça, al jardí del Xalet Montiu, de l'Olímpic, val? I a partir de les 6, a la plaça del Morter, doncs totes les carpes...
És un esdeveniment
carpes...
que normalment torna a omplir molta gent, perquè l'any passat va funcionar molt bé,
sí,
sobretot molta gent de Balaguer, que està bé que conegui aquest indret del Morter, que és un espai...
És que tenim mm-hmm, aquí un carrer, una plaça, una esplanada, perquè clar, no sé ben bé si té coincident... Bueno, característiques de plaça, però sí que és la plaça del Morter tota la vida, no? I allà el que farem és doncs, les carpes, la música, la gent jo crec que podrà gaudir perquè farem concerts, vull dir, al final serà fins a altres hores de la nit. Vull dir, també avancem que la gent, si volen fer migdiada, que en facin, perquè hi haurà festa fins a...
Fins a la matinada. Fins que surti el sol, però fins a la matinada.
No crec fins que surti el sol, però fins la matinada sí que hi serà, perquè creiem que també són aquests tipus de festes que funcionen molt bé. Jo crec que la gent també té ganes de sortir, i ara que fa bo, doncs que puguin fer doncs aquest beuret, aquest sopar, a més...
Tastos gastronòmics, vins de la D.O. Costes del Segre, vins de la Terra, molt
exacte,
bons.
Exacte, i a més que tindran l'oportunitat ja d'assegurar que amb el que gastin podran sopar, no? Que a vegades, potser l'any passat havien dit, clar, que les tapes potser no... amb dos tapes no em quedava amb gana, doncs no, aquest any ja s'assegure de que amb el pack que fan l'equip de Primavera Wine puguis assegurar-te que tindràs un sopar doncs amb condicions i que no et quedis amb gana, no? Per tant, jo tinc ganes ja de que sigui demà, convidar tothom que s'apunti i ja, que ho gaudeixi, que aquestes festes, no estem a l'estiu, però ja comencem a tastar una mica d'estiu en aquest sentit.
Si continuem parlant de festes durant aquest mes de juny, tenim la Sant Joan, novament, un altre any més, també a baix al riu,
sí,
i aquest correfocs que fan els Diables de Balaguer.
Exacte, Sant Joan ja sabem com és. A més, aquest any tenim l'oportunitat també de sopar a baix al riu per Sant Joan, que això potser, o sigui, l'any passat teníem una mica de tastet de coca de Sant Joan i tal, no, aquest any, si no m'equivoco, per 14 euros podrem agafar el tiquet i podrem sopar a baix al riu i fer la festa doncs, des de que portin la flama del Canigó fins a les hores de la nit que estiguem fent el concert, no? Per tant, jo crec que també li hem donat aquest contingut perquè a vegades la gent passava això, no? Venia la flama del Canigó, feies la lectura del manifest, llavors havies d'anar a sopar o no sé on, no en sigui, que evidentment, que està perfecte perquè els restaurants també han de fer la seva campanya, és un dia fort, però, disculpin, que tinguin l'opció de poder estar baix al riu i de poder gaudir de la festa amb tots els atributs, jo crec que és molt important i sobretot per això que deia abans i que també vull reforçar en aquest punt, és que participen moltíssimes entitats de la ciutat.
Un altre esdeveniment, ja de cara a finals de mes, és la celebració de la 12a edició de la Cursa del Foc i la nit del comerç del centre històric, també amb tot un munt d'activitats, amb aquesta cursa pels carrers del centre històric, amb aquests comerços que estan també oberts la nit per fer diferents tastos i poder gaudir també de diferents activitats, com música en directe, dansa...
Exacte, i aquesta casuística, no?, de que és una cursa a la nit, no?, quan es fa fosc, quan ja fa bo, i que també és una... peculiaritat que a la gent també li agrada molt, eh? Jo sé que els participants la gaudeixen molt, i sobretot perquè passes pel mig del centre històric, dels carrers del centre històric, quan s'estan engalanant per la gran nit del comerç, no? Del centre històric, i per tant jo crec que fan una molt bona sinergia les dues actuacions, perquè porten molta gent i al final la gent el que li interessa és gaudir també del centre històric. Per tant, escolta, jo contenta de poder continuar-ho fent i agraïda també de totes les entitats que ho fan possible.
I acabem, si li sembla, també amb una altra proposta també, en aquest cas també de comerç, també de ciutat, que és la campanya aquesta que s'està fent durant tot el mes de Compra i Descobreix a Catalunya. Uh-huh. Una campanya en la qual, doncs, que tots els clients que vagin a comprar als diferents comerços adherits en aquesta campanya, els comerços d'aquí de la ciutat, podran omplir una butlleta i participar en diferents experiències als 28 municipis que se sumen en aquesta campanya.
Sí, és un any més, ja en portem unes quantes edicions, i aquí l'important és que Comprar Balaguer et pot donar l'oportunitat d'anar a descobrir un d'aquests municipis, no? I que tu puguis anar a comprar a Balaguer. A més, és molt xulo perquè quan fas l'entrega de premis veus que, evidentment, guanya gent de Balaguer, però guanya gent de municipis colindants, no? De municipis de la comarca, i això és importantíssim perquè veus la importància del comerç de la ciutat, la importància de que hi ha gent que ve a comprar a Balaguer, que al final és això el que volem, també, que vingui gent de tot arreu a comprar, i per tant, amb aquesta oportunitat d'anar a descobrir aquell municipi, doncs ho fas molt més atractiu.
Molt bé. Doncs si li sembla, ho deixem aquí, que gaudeixi del divendres i d'aquest bon cap de setmana, que dilluns és festiu i gaudirem tots els balaguerins i balaguerines.
Exacte, gaudiu tots i moltes gràcies.
Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.